tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Mossos d'Esquadra i bombers estudien les causes de l'incendi d'aquest dilluns als exteriors de l'empresa Resol de les Preses, que ha provocat una forta fumarada visible des de diferents punts de la comarca i que ha obligat a confinar els veïns del municipi. A última hora d'aquest dilluns, els bombers han donat per extingit l'incendi del polígon. Durant tota la tarda d'aquest dilluns, els bombers han estat treballant per acabar d'apagar punts calents del pati exterior de l'empresa Resol, on, recordem-ho, s'hi han cremat 1.500 metres quadrats plens de cadires de plàstic i altres productes. Escoltem el cap de regió dels bombers, Jordi Martín, en declaracions a Ràdio Lot.
De seguida, quan hem arribat als bombers, hem detectat que hi havia el magatzem exterior de l'empresa Resol, que cremaven tant matèria prima com material acabat, amb una violència degut al tipus de material i a la quantitat que hi havia, que el que hem fet ha sigut en primer moment protegir tant l'empresa d'Oliveres com les naus de Rapó, i després, quan hem tingut més capacitat, hem anat per l'extinció de tota aquesta pila, que ha afectat una bona superfície i que ha cremat completament. Bueno, podríem dir que devien ser entre 1.000-1.500 metres quadrats de matèria prima, que hi havia uns quants metres d'alçada, i això, doncs, tot aquest volum, doncs, ha generat tota aquesta columna que s'ha vist tota la part d'Olot, les Preses i gran part de la Garrotxa.
De fet, l'incendi de les Preses ha estat dels més importants de les últimes dècades a la comarca. L'Ajuntament ha explicat a Ràdio Olot que no recorden una situació tan greu com la que s'ha viscut aquest dilluns, en la qual es va arribar a demanar el confinament de la població. L'alcalde és Pere Vila.
Ha estat molt extraordinari. Ho dic, m'ha remuntat ja molts i molts anys enrere d'un incendi d'aquesta magnitud. No fa pagar, ja n'hi va haver una altra empresa d'una filatura, però evidentment no va ser d'aquestes dimensions. I parlant de tenir la gent confinada unes hores, sí que hi va haver un escapament d'amoníac fa uns 8 anys, i aquesta seria la situació més greu que haguem pogut viure aquí a les Preses.
En aquest sentit, l'alcalde del municipi ha admès que no hi ha un pla de seguretat del polígon per situacions d'emergència i que precisament s'hi està treballant. És dimarts 12 d'abril del 2022, principals continguts informatius de la jornada. A banda de la nostra portada, avui també us explicarem que l'Ajuntament d'Olot redueix a la meitat l'endeutament de fa una dècada. Neus Assín, de nou, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. El 2011 el consistori tenia 30 milions de deute i actualment la xifra se situa als 14. Des de l'equip de govern remarquen l'esforç fet en els últims anys i asseguren que tenen marge per tornar-se a endeutar. Actualment l'endeutament per habitant se situa als 418 euros.
Ho explica la regidora d'Hisenda, Montse Torres.
En els darrers 11 anys s'ha reduït l'endeutament en 10 milions d'euros. El 2021 hem amortitzat de capital 2 milions i hem pagat interessos financers la xifra més baixa dels últims 15 anys, un total de 400.000 euros. I referent a l'any anterior, de l'any 2020, uns 50.000 euros menys, i molt lluny d'aquell milió d'euros que es pagava l'any 2009.
Avui, pel que fa a la cultura, ens centrarem a valorar el sismògraf, perquè hem tingut un cap de setmana de molt de moviment. El sismògraf tanca el cap de setmana fort del festival amb gran afluència de públic.
La majoria d'espectacles i propostes van esgotar l'aforament i l'organització deixa enrere l'epicentre del festival amb bones sensacions. El públic i els artistes han valorat positivament els nous conceptes i el nivell artístic del sismògraf d'aquest any. El festival continuarà fins a finals d'abril amb diferents obres repartides també per altres pobles de la comarca.
L'Atena Busquets és la seva directora.
Doncs jo crec que tota la gent ha entès molt bé aquest gir que hem fet, el sismògraf verd i per què era verd. Jo crec que això s'ha entès molt bé, almenys és el que molts espectadors ens han anat comunicant, que estava bé que es poguessin veure aquest tipus d'espectacles, espectacles tots molt més en relació al lloc, al paisatge, a la natura, fins i tot els que estaven a llocs urbans o en recintes més tancats, doncs que tenien un perquè de ser allà, no? I això jo crec que tot el públic i crec que la ciutadania d'Olot en el seu conjunt ho ha entès molt. També els professionals, perquè malgrat no ser festival estratègic, hi ha hagut molts professionals que s'han acostat a sismògraf.
I avui també us hem de parlar de circ, perquè la segona edició de Nits de Circ durarà més dies i tindrà més funcions i artistes que l'any passat. El certamen es celebrarà del 10 al 13 d'agost a Besalú i del 16 i el 24 d'agost a Roses. Oferirà un total de 12 representacions diferents. Pel seu director, Genís Matabosc, realment que el festival tingui aquest bon estat de salut enmig de tantes propostes culturals és tot un èxit.
I probablement, després de fer la primera edició, ens hem adonat que la fortalesa de Nits de Circ és la seva singularitat, la seva originalitat i la seva universalitat. És a dir que, tot i ser arts escèniques, tot i ser estiu, tot i ser l'aire lliure, tot i ser marcs incomparables, doncs no hi ha una altra proposta arreu d'aquestes característiques.
I a la Vall d'en Bas tindran un camp de futbol de gespa artificial. Així ho ha confirmat l'Ajuntament al Club de Futbol del municipi. Serà l'estiu del 2023 quan es canviarà l'herba natural de Sant Esteve d'en Bas.
Aquesta era una petició del Club de Futbol Vall d'en Bas, que sovint veu com el mal temps malmet la gespa natural i ha de suspendre partits i entrenaments.
En Jordi Busquets és el president del Club de Futbol Vall d'en Bas.
És molt bona pel club, és molt bona per la vall. I bueno, seria molt complicat d'aquest lloc d'edat artificial, tema econòmic i que totes les coses posin d'acord, però bueno, veig que l'Ajuntament finalment ha entès la problemàtica que teníem, el club, que tenim 16 equips, que és totalment inviable poder entrenar i jugar en camps d'herba natural.
Actualment el club té les portes obertes per ampliar el nombre de jugadores. De fet, una de les vessants per les quals aposta més des de l'inici és el futbol femení.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma, 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Anem al trànsit. Policia Municipal d'Olot, com tenim la circulació aquest matí de dimarts?
Hola, bon dia. Normalitat en el trànsit a la nostra ciutat. I com és habitual, s'incrementarà el volum de vehicles a les hores punta. Prohibit avui en trobarem al carrer Mas Beatriu, al carrer Pere Lloses, al carrer Casimir Plana, a l'Avinguda Perú, al carrer Nicaragua, a l'Avinguda Venezuela, al carrer Honduras, al carrer Presó Vella i al carrer Hipòlit Lázaro. Carrers tallats avui hi haurà al carrer Hipòlit Lázaro i a la tarda de 2 a 6 hi haurà la plaça Rector Ferrer. No es podrà accedir al Firal ni pel carrer Macarnau ni pel carrer Sant Rafel. I això és tot des de la Policia Municipal. Que passeu un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
I avui s'espera un canvi de temps. De moment ens hem llevat amb el cel una mica encapotat i amb 9 graus de temperatura.
Sí, de fet tenim temperatures més altes, es nota quan hi ha nuvolositat. Tenim aquests 9 graus a Olot, a Mieres, a Castellfollit de la Roca i a Vic, 8 a Santa Pau, a Sant Feliu de Pallerols i a Ripoll. En tenen 10 a la Vall d'en Bas i a Banyoles, 11 a Anglès, 12 a Figueres i a Girona, 7 a Das i 2 a Vall de Núria.
Anem a la previsió del temps. Dani Ramírez, bon dia i bona hora.
Avui el temps anirà canviant, per tant, no repetirà el sol d'ahir, amb núvols prims i temperatures suaus. Baixarà la temperatura de dia. De nit serà una mica més alta, no farà tan fred de matinada. Dia tapat, dia bastant apagat, potser al matí d'hora alguna petita escletxa, però cap al migdia pot començar a plovisquejar a la zona prelitoral i a prop del Montseny. Poca pluja. A la tarda, algun plogim més, sempre comarques interiors i a prop de la zona sud, cap a l'àrea de la selva també pot plovisquejar. Tot això, doncs, en un ambient més fresc, màximes al voltant de 14-15 en general, no farà molt fred, està entrant del sud, amb estones de llevant, i això provocarà també temporal marítim, ràfegues de vent moderats, vents de llevant, sobretot de sud-est o de sud. De fet, ens estan arribant aire del nord d'Àfrica, per tant, la mica de pluja, aquestes gotes que puguin caure avui, podrien ser brutes de fang. A partir d'aquesta nit, la borrasca s'intensifica pel sud de Catalunya, pluges fortes cap a Tarragona i l'Ebre, i aquí ens arribarà, bé, una mica de pluja, però no tant. Per tant, la propera nit matinada, dimecres, dia marcat també per la pluja, especialment al matí, matinada matí, sembla que cap a la Costa Brava una mica menys, i cap a l'interior, prelitoral, Guilleries, Osona i Garrotxa, la pluja pot ser moderada i acumular més de 10 o 20 litres per metre quadrat. Baixarà un pèl la temperatura i, per tant, podria nevar, però cotes altes. No és una situació de gaire fred, insistim. Aquesta borrasca ve gairebé del nord d'Àfrica i ens portarà aquesta pluja bruta de fang. Pot nevar a cotes altes, 2.000, 2.200 metres. A partir de la tarda i vespre de dimecres, aquesta pertorbació anirà marxant ja entre Tarragona, el mar, les Balears, cap al sud. I, per tant, dijous tindrem un dia variable, mig ennuvolat, ja sense pluja, i a partir de divendres ha de pujar la temperatura amb més sol. De fet, ja dijous notarem que puja el termòmetre. Així doncs, la borrasca d'aquesta setmana seria justament, bé, les properes hores i dimecres al matí. Sembla que després ja no en tindríem més. Per tant, divendres i el cap de setmana faria més sol i aniria pujant la temperatura.
Peixos is ma dum dum dum, qualitat.
Peix fresc i marisc per tota la família a Peixos Isma. Cada dia a partir de les 7 de la tarda et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972 03 91 52. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Entrem en matèria, déu-n'hi-do quin en surt ahir a la tarda. Mossos d'Esquadra i bombers estan estudiant les causes de l'incendi d'aquest dilluns a primera hora de la tarda als exteriors de l'empresa Resol de les Preses, que van provocar una forta fumarada, molt fosca, fum molt intens, molt dens, i que va obligar a confinar els veïns del municipi davant la seva possible toxicitat. De fet, ahir, a última hora d'aquest dilluns, els bombers van donar l'incendi per extingit al polígon de les Preses. De fet, durant tota la tarda d'aquest dilluns, els bombers van estar treballant per acabar d'apagar punts calents del pati exterior de l'empresa Resol, on van cremar-hi 1.500 metres quadrats plens de cadires de plàstic i també altres productes de jardí.
El foc es va originar al migdia i es va donar per controlat al cap de gairebé 3 hores i va provocar, com dèiem, una gran columna de fum tòxic que va obligar a confinar els veïns. Els bombers han confirmat que no hi va haver ferits.
Ens ho explica en Pau Masó.
L'incendi es va produir al voltant d'un quart de dues del migdia d'aquest dilluns. Els bombers es van trobar al magatzem exterior de l'empresa Resol en flames. Es tracta d'una empresa que es dedica a la fabricació de productes plàstics. Gràcies a les tasques d'extinció, es va poder evitar que el foc no afectés cap edificació. Ho ha explicat el cap de regió dels bombers, en Jordi Martín, en declaracions a Ràdio Olot.
De seguida, quan hem arribat als bombers, hem detectat doncs, que hi havia el magatzem exterior de l'empresa Resol, que cremaven doncs, tant matèria prima com material acabat, amb una violència degut al tipus de material i a la quantitat que hi havia, que el que hem fet ha sigut en primer moment doncs, protegir tant l'empresa d'Oliveres com les naus de Rau, i després, quan hem tingut més capacitat, hem anat per l'extinció de tota aquesta pila, que ha afectat una bona superfície i que ha cremat completament. Bueno, podríem dir que devien ser entre 1.000 i 1.500 metres quadrats de matèria prima, que hi havia uns quants metres d'alçada, i això, doncs, tot aquest volum doncs, ha generat tota aquesta columna que s'ha vist tota la part d'Olot, les Preses i gran part de la Garrotxa.
El foc va cremar pràcticament tot el pati exterior de l'empresa Resol i una petita part de la parcel·la exterior de l'empresa Oliveres. El fet que s'hagin cremat productes plàstics va provocar una gran columna tòxica de fum negre que es va veure des de quilòmetres de distància i que va obligar a recomanar fins i tot que els veïns tanquessin portes i finestres de casa seva.
El vent també hi ha ajudat, però el principal principal factor que ha fet que aquestes flames fossin de gran magnitud i intensitat i temperatura ha sigut el material que crema. Val? Aquí estem acostumats a veure incendis forestals doncs, per la tele, que veiem unes flames grans quan el combustible està disponible, però aquí el factor humitat i temperatura doncs, no hi juga perquè aquest material és molt inflamable i ha fet doncs, que tinguéssim aquestes flames tan intenses com també aquesta columna de fum que clarament doncs, es veia que cremava materials plàstics. Aquest fum, de fet, és molt més tòxic que el fum que surt d'un incendi forestal. Val? Per tant, aquí el que sí que hem fet des de bombers ha sigut també controlar aquesta columna de fum que anés en l'aire i que no anés arran dels habitatges o que es quedés doncs, en un dia que pogués haver-hi doncs, una pressió alta atmosfèrica doncs, que hagués anat doncs, quedant per sobre tant de les preses com del municipi d'Olot, i això no ha sigut així, i per tant la recomanació ha sigut aquesta de poder tancar portes i cap més, quan era una cosa que ens podíem haver trobat doncs, en una altra condició on la columna no hagués dissipat tan en alçada.
Durant les tasques d'extinció, els bombers van evacuar el personal de la mateixa empresa Resol i també el de l'empresa veïna Oliveres, dedicada als materials de construcció. Sobre l'origen del foc, Martín diu que, de moment, no es pot determinar si ha estat accidental o no i que els Mossos han obert una investigació.
Bueno, sabem el punt d'origen i ara aquí, doncs, conjuntament amb Mossos d'Esquadra, s'acabaran de veure quines són les causes, però sí que es té molt clar que el punt d'inici ha sigut a l'exterior on hi havia l'emmagatzematge de Resol, val? En una zona on hi havia doncs, uns palets de material acabat, i això doncs, ara aquí s'haurà doncs, d'acabar d'anar esbrinant doncs, què ha pogut ser. En principi no es pot dir si és una causa accidental o ha sigut doncs, un fet provocat, no es pot dir.
Al voltant de les 4 de la tarda, els bombers van donar per controlat l'incendi i al llarg d'ahir la tarda el van aconseguir extingir. En total hi van treballar 20 vehicles i 35 bombers. L'incendi també va provocar que durant més d'una hora es tallés el trànsit a la C-152 que connecta les preses amb Olot i la Vall d'en Bas. Això va fer que es desviés el trànsit per la zona de la parcel·lària.
De fet, aquest incendi de les preses ha estat dels més importants que es recorden en les últimes dècades al poble.
L'Ajuntament ha explicat a Ràdio Olot que no recorden una situació tan greu com la que s'ha viscut aquest dilluns, en la qual es va arribar a demanar el confinament de la població. L'alcalde del municipi ha admès que no hi ha un pla de seguretat del polígon per situacions d'emergència que precisament s'hi està treballant.
Per sort, l'incendi d'aquest dilluns al polígon industrial de les preses ha quedat en un gran ensurt. No hi ha hagut ferits i les flames no han afectat edificacions més enllà dels 1.500 metres quadrats del pati exterior de l'empresa Resol, on s'hi amagatzemaven centenars de cadires, gandules i altres productes de plàstic. El cap de la regió dels bombers, en Jordi Martín, explica a Ràdio Olot que es va tractar d'un incendi amb flames d'alta magnitud.
El vent també hi ha ajudat, però el principal factor que ha fet que aquestes flames fossin de gran magnitud i intensitat i temperatura ha sigut el material que crema. Val? Aquí estem acostumats a veure incendis forestals doncs, per la tele, que veiem unes flames grans quan el combustible està disponible, però aquí el factor humitat i temperatura doncs, no hi juga perquè aquest material és molt inflamable i ha fet doncs, que tinguéssim aquestes flames tan intenses com també aquesta columna de fum que clarament doncs, es veia que cremava materials plàstics. Aquest fum, de fet, és molt més tòxic que el fum que surt d'un incendi forestal. Val? Per tant, aquí el que sí que hem fet des de bombers ha sigut també controlar aquesta columna de fum que anés en l'aire i que no anés arran dels habitatges o que es quedés doncs, en un dia que pogués haver-hi doncs, una pressió alta atmosfèrica doncs, que hagués anat doncs, quedant per sobre tant de les preses com del municipi d'Olot, i això no ha sigut així, i per tant la recomanació ha sigut aquesta de poder tancar portes i cap més, quan era una cosa que ens podíem haver trobat doncs, en una altra condició on la columna no hagués dissipat tan en alçada.
La columna de fum tòxic va arribar fins i tot a alguns punts de la ciutat d'Olot. La situació va fer que Protecció Civil demanés a la població que es confinés a casa. L'alcalde de les preses, Pere Vila, explica que no recorda una situació semblant.
Ha estat molt extraordinari. Hi hauria remuntat ja molts i molts anys enrere d'un incendi d'aquesta magnitud. No fa pa gaire, ni va haver una amb una altra empresa d'una filatura, però evidentment no va ser d'aquestes dimensions. I parlant de tenir la gent confinada unes hores, sí que hi va haver un escapament d'amoníac fa uns 8 anys i aquesta seria la situació més greu que haguem pogut viure aquí a les preses.
Durant l'incendi, els Mossos van crear un cordó de seguretat i van evacuar l'empresa on es van originar les flames i també una nau del costat. També es va tallar la C-152, situada molt a prop de la fàbrica Resol. Vila també ha admès que no hi ha cap pla específic per respondre a situacions d'emergència al polígon.
Precisament l'Ajuntament de les Preses, juntament amb empresaris, s'està treballant per crear una associació o entitat, una PEU, que ara té aquest nom per tal de recollir totes aquestes preocupacions, millores, tot el que es pugui entrar aquí i que es pugui millorar la seguretat del polígon, cosa que des de l'Ajuntament ja sempre hi hem estat amatents, però que evidentment davant de fets com aquests no ho tens tot previst. Aquesta és la realitat.
La ràpida actuació dels bombers en l'incendi d'aquest dilluns va permetre que el foc no arribés a les edificacions que hi havia al voltant del magatzem exterior de Resol. La indústria del plàstic i el cautxú és el segon sector més important de la comarca, amb una facturació que representa més del 6% de l'economia comarcal. La indústria garrotxina de cautxú i plàstics és la més rellevant del sector a la demarcació.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Més qüestions de l'actualitat. L'Ajuntament d'Olot redueix a la meitat l'endeutament d'ara fa una dècada.
El 2011 el consistori tenia 30 milions de deute i actualment la xifra se situa als 14. Des de l'equip de govern remarquen l'esforç fet en els últims anys i asseguren que tenen marge per tornar-se a endeutar. Actualment l'endeutament per habitant se situa als 418 euros.
Ens ho explica l'Aniol Puigvert.
La ràtio de deute de l'Ajuntament és a dia d'avui del 52%. Es tracta d'una xifra que es troba dins els llindars que marca la normativa i, per tant, el consistori podria demanar més crèdits. La legislació permet que la ràtio pugui situar-se fins al 75%. Els ajuntaments que superin aquest valor no poden endeutar-se. Olot el va superar durant anys fins al voltant del 2017, quan la situació d'endeutament va millorar. Això va ser possible gràcies a la reducció del deute total del consistori, i és que en 10 anys el consistori ha reduït a la meitat el deute que hi havia. Ho remarca la regidora d'Hisenda, Montse Torres.
En els darrers 11 anys s'ha reduït l'endeutament en 10 milions d'euros. El 2021 hem amortitzat de capital 2 milions i hem pagat interessos financers, la xifra més baixa dels últims 15 anys, un total de 400.000 euros. I referent a l'any anterior, de l'any 2020, uns 50.000 euros menys i molt lluny d'aquell milió d'euros que es pagava l'any 2009.
El 2011 el deute de l'Ajuntament d'Olot se situava als 30 milions d'euros. A hores d'ara la xifra ha disminuït un 50% i es troba als 14,7 milions. La reducció més dràstica es va donar entre el 2017 i 2018, quan es va passar de 22 milions de deute a només 12. Des de llavors s'ha incrementat l'endeutament molt lleugerament. Torres també remarca que actualment el percentatge d'amortització del capital també és bo i lamenta, però, que el cost de manteniment dels saldos de l'Ajuntament s'hagi disparat.
El percentatge destinat a amortitzar capital, que aquesta també és una molt bona dada, i a pagar interessos és del 6,92%. De cada 100 euros que ingressa l'Ajuntament, se'n destinen 6,9 per aquest concepte. Per primera vegada, el cost de manteniment dels nostres saldos positius ha estat superior al cost de les pòlisses de crèdit. Hem pagat 3.200 euros per tenir 5 milions demanats de pòlissa de crèdit durant tot l'any i hem pagat 17.500 per mantenir saldos positius al banc, una cosa que mai es havia vist.
A hores d'ara, la ràtio d'endeutament de l'Ajuntament d'Olot és d'uns 400 euros per habitant, una xifra que se situa entre les més altes de la comarca, però per sota d'altres municipis com Castellfollit, on és de 576 euros per habitants, o Besalú, on la ràtio d'endeutament se situa al voltant dels 900 euros per habitant.
Traiem el cap ara a les comarques de Girona. Si heu anat cap a Torroella de Montgrí, us haureu trobat que el pont d'entrada ahir era un caos. Ha reviscut les cues habituals que hi ha durant els mesos d'estiu. El motiu és que una empresa que estava pintant les baranes fa unes setmanes ha decidit tornar-hi aquest dilluns i per fer-ho ha posat un semàfor de pas alternatiu, fet que generava importants retencions. Les cues s'han produït entre 10 i 11 del matí, ja que l'Ajuntament de Torroella de Montgrí hi ha intervingut. L'alcalde és Jordi Colomer.
Fa un parell de mesos van començar a pintar, i ara feia uns dies que no venien, suposo que pel temps, així, per les pluges que hi havia hagut i tot això, i avui avui, de cop i volta, jo venia d'una reunió a Gualta amb els alcaldes d'aquí del Parc Natural i resulta que he vist que estaven col·locant uns semàfors per deixar passar pas alternatiu en els cotxes d'entrada i de sortida.
L'empresa que no havia notificat que tornaria a pintar les baranes aquest dilluns ha desmuntat el semàfor i han acordat que tornaran quan s'acabi la Setmana Santa, com de fet és lògic per evitar retencions a un dels principals accessos del municipi i en una setmana especialment turística. En successos, la Policia Nacional i la local de Platja d'Aro han desmantellat un cultiu interior de marihuana que tenia un laboratori sofisticat per aconseguir collites express.
En l'operació, els agents han detingut el responsable de la plantació i han interceptat 400 plantes amb un pes total de 107 quilos. El cultiu estava situat en un xalet de grans dimensions i utilitzava una tècnica de cultiu innovadora anomenada hidropònia, que consisteix en no tenir les plantes a terra, sinó subjectades a una superfície i tenir les arrels connectades a un tub pel qual es subministra la planta aigua i altres nutrients i s'aconsegueix un creixement més ràpid. La policia, a més, ha incoat al detingut un expedient d'expulsió del país.
I avui també en la carpeta de salut us hem d'explicar que investigadors de l'Institut Català d'Oncologia de Girona i de l'Institut d'Investigació Biomèdica de la demarcació han descobert una manera per augmentar l'eficàcia de la radioteràpia en els casos de pacients amb metàstasi cerebral.
Es tracta d'una simple analítica de sang que permet identificar les persones que són resistents a la radioteràpia abans de sotmetre's al tractament i s'ha trobat un fàrmac que ajuda a revertir aquesta situació. Ara ja s'ha començat a fer un assaig clínic multicèntric que ajudarà a validar aquest biomarcador a través de la Red Nacional de Metàstasis Cerebral. El projecte va rebre el finançament de la Marató de TV3 en l'edició del 2018 que estava destinada al càncer.
I a Figueres, a l'hospital, han començat les obres per millorar les sales de treball i descans assistencial de les plantes d'hospitalització.
Segons han informat en un comunicat, aquest projecte és fruit de canvis i els requeriments que s'han incorporat en el transcurs de la pandèmia i servirà per posar al dia les instal·lacions i fer una redistribució dels espais perquè s'adecuïn a les necessitats dels usuaris i dels professionals. Les obres tindran una durada d'uns 3 mesos i un cost aproximat de 200.000 euros. Els treballs es dividiran en dues fases. La primera és la que s'està executant ara i la segona començarà la segona quinzena d'abril.
Fem una pausa i de seguida valorem el sismògraf.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
El sismògraf tanca el cap de setmana fort del festival amb gran afluència de públic. La majoria d'espectacles i propostes van esgotar l'aforament i l'organització deixa enrere l'epicentre del festival amb bones sensacions.
El públic i els artistes han valorat positivament els nous conceptes i el nivell artístic del sismògraf d'aquest any. El festival continuarà fins a finals d'abril amb diferents obres repartides també per altres pobles de la comarca.
El festival Sismògraf d'Olot ja ha superat el seu equador i ha deixat enrere el gruix d'espectacles. Ho ha fet amb el cartell de complet. La majoria de la trentena d'espectacles que es van poder veure el cap de setmana passat van comptar amb una gran afluència. Cal destacar, per exemple, l'ambient viscut al Parc Nou durant el diumenge. A més, el temps va acompanyar i va fer que la gent tingués ganes de gaudir del festival. La directora del sismògraf és Tena Busquets.
Diem que Sant Sismògraf ha fet un petit miracle, sobretot el dissabte, que vam estar patint molt, però que al final van ser molt poquetes gotes que afectar... Gairebé només van afectar la gent de l'Upurlom que presentaven l'espectacle Cuir a la plaça Major perquè ells treballaven molts salts i molta acrobàcia damunt un linòleum que per poqueta aigua que caigués de seguida es tornava una superfície superlliscant i per el tipus d'acrobàcies que ells fan doncs, era realment perillós, però a part d'aquests els altres, fins i tot a Niu, a Sant Roc, van caure potser més gotetes fins i tot que al centre d'Olot, la gent va estar allà, algú va obrir un paraigües, però tot el públic s'ha quedat i tots els espectacles s'han pogut fer, amb la qual cosa a nosaltres estem molt i molt contentes i sobretot del matí esplèndid de primavera que va fer el diumenge al Parc Nou.
Per l'organització, tots els espectacles han tingut un gran nivell i s'han rebut bones valoracions per part de públic i artistes. Les obres que s'allunyaven més de la dansa, com per exemple Paramèssis i Meteorits i Bark Acting for Climate, són les que han sorprès més els assistents. Busquets remarca que el públic ha entès i s'ha adaptat al nou concepte sostenible i social de l'edició d'enguany.
Doncs jo crec que tota la gent ha entès molt bé aquest gir que hem fet, el sismògraf verd i per què era verd. Jo crec que això s'ha entès molt bé, almenys és el que molts espectadors ens han anat comunicant, que estava bé que es poguessin veure aquest tipus d'espectacles, espectacles tots molt més en relació al lloc, al paisatge, a la natura, fins i tot els que estaven a llocs urbans o en recintes més tancats, doncs, que tenien un perquè de ser allà, no? I això jo crec que tot el públic i crec que la ciutadania d'Olot en el seu conjunt ho ha entès molt. També els professionals, perquè malgrat no ser festival estratègic, hi ha hagut molts professionals que s'han acostat a Sismògraf.
Tot i el gran nombre d'espectacles fets, al Sismògraf encara li queda tot el mes per endavant. Com a més destacat, el pròxim dijous hi haurà l'espectacle Rojos. Durant la setmana de Sant Jordi es durà a terme l'obra Ballar és cosa de llibres, que uneix dansa i literatura. I per acabar hi haurà la presentació del projecte Mapa de Ball, on alumnes d'ESO faran l'espectacle final al Teatre Principal d'Olot. El Sismògraf s'acabarà el dia 29 d'abril amb el Dia Mundial de la Dansa.
I encara en clau cultural, la segona edició de Nits de Circ durarà més dies i tindrà més funcions i artistes que l'any passat. El certamen es celebrarà del 10 al 13 d'agost a Besalú i del 16 al 24 d'agost a Roses. Què oferirà?
Doncs un total de 12 representacions de 8 atraccions de la mà de 23 artistes de 8 països diferents. L'edició d'enguany a més ampliarà aforament per la fi de les restriccions i, per tant, passarà de les 9.300 butaques a les 15.600, mantenint el format de muntatge a l'aire lliure, per on passaran les primeres espases del circ a nivell mundial. El seu director, Genís Matavós, destaca que es tracta d'una producció única que la converteix en una cita obligada de l'estiu, malgrat el volum de festivals que hi ha a la Costa Brava.
I probablement, després de fer la primera edició, ens hem adonat que la fortalesa de Nits de Circ és la seva singularitat, la seva originalitat i la seva universalitat. És a dir que, tot i ser arts escèniques, tot i ser estiu, tot i ser l'aire lliure, tot i ser marcs incomparables, doncs no hi ha una altra proposta arreu d'aquestes característiques.
Paraules de Genís Matavosc i de la cultura directament als esports.
Opticalia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
La Vall d'en Bas tindrà un camp de futbol de gespa artificial. Així ho ha confirmat l'Ajuntament al Club de Futbol del municipi.
Serà l'estiu del 2023 quan es canviarà l'herba natural de Sant Esteve d'en Bas. Aquesta serà una petició del Club de Futbol Vall d'en Bas, que sovint veu com el mal temps malmet la gespa natural i ha de suspendre partits i entrenaments.
Ens ho explica en Roger Isern.
Per fi, aquesta és l'expressió més repetida entre els membres del Club Futbol Vall d'en Bas. Després d'anys lluitant per tenir un camp de gespa artificial, ara ha arribat el moment. Actualment la zona compta amb 4 camps de futbol i tots 4 són d'herba natural. Són els de Sant Esteve d'en Bas, d'Hostalets d'en Bas, Bertallat i Sant Privat d'en Bas. D'aquests, el primer passarà a ser de gespa artificial l'any 2023. L'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat, ho va confirmar a la junta directiva del club la setmana passada. Les converses han arribat a bon port i ara només queda l'aprovació. El president del club de futbol Vall d'en Bas és Jordi Busquets.
És molt bona pel club, és molt bona per la vall seria molt complicat d'aquest camp artificial, tema econòmic i que totes les coses posin d'acord, però bueno, veig que l'Ajuntament finalment ha entès la problemàtica que teníem, el club, que tenim 16 equips, que és totalment inviable poder entrenar i jugar en camps d'herba natural.
Els diferents equips del club han hagut de veure com entrenaments i partits s'han suspès per culpa de la meteorologia. El camp d'Hostalets d'en Bas és zona inundable i ha estat un dels grans problemes dels darrers anys. Era una petició expressa i que actualment, amb el topall màxim d'equips, era una gran necessitat. Així ho reconeix Busquets. El club necessita unes instal·lacions a l'alçada del nombre de jugadors i jugadores que té, 237 aquesta temporada.
Tenim un topall i cada any anem a més. El que som conscients és el punt, i també han entès des de l'Ajuntament, que per mantenir, tan sols per mantenir el que tenim, necessitem instal·lacions noves, perquè no es pot viure així. I si volem augmentar inclús el club, s'havia de fer. O sigui, era un sí o sí que s'havia de fer. Llavors, clar, tu has de pensar que si, per exemple, jo soc pare i vull portar el meu fill a jugar a futbol a algun lloc i no em vaig, per exemple, a instal·lacions, no sé, vull dir ara d'aquí a les preses, les dues, que són les més a poc que tenim, de club, i el nostre, tu veus les instal·lacions i dius, és que no hi ha color, tu que vas fer instal·lacions en condicions, i tenen més fàcil aquests clubs amb les instal·lacions bones que no pas nosaltres. O sigui, té molt de mèrit que els pares realment tinguin jugat a la Vall d'en Bas.
El Club Futbol Vall d'en Bas compta amb 16 equips actualment, el seu màxim des de la seva fundació l'any 2014. Una de les vessants per les quals aposta més des de l'inici és el futbol femení. Actualment el club té les portes obertes per ampliar el nombre de les jugadores.
Opticalia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia. A la plaça Clarà 12 d'Olot.